migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Del que parlarem ara és una qüestió que igual alguna vegada us heu plantejat. I a mi em sembla supercuriós i superinteressant. M'encanta aquest tema, perquè si no ets gaire aprensiu ni hipocondríac, doncs arribes a conclusions interessantíssimes. Si ets hipocondríac, ja pots apagar la ràdio o, jo què sé, posar Cadena 100 o alguna cosa així, o Rock FM, perquè parlarem de bactèries. I això té un què. Té un què aquí. Mireu. S'estima, una estimació, és molt per sobre perquè, evidentment, ningú les ha comptat una a una. S'estima que en el cos humà està composat per 39.000 milions de cèl·lules eucariotes. D'acord? D'aquestes estan habitades per 37.000 milions de microorganismes. La majoria d'aquests són bactèries. I això ho tenim al cos. Ja està. Pues, només direm això, dic, hosti, estem parlant de 37.000 milions de microorganismes, la majoria bacteris que tenim al nostre organisme. Mira, el nostre tècnic, el nostre realitzador del programa, el Jorge Martínez, què tal, com estàs? És molt hipocondríac, vull dir, i ara ja està, l'home ja està pensant en quantes bactèries té el seu cos. I és normal, eh? De fet, hi ha bulos de tot això, allò que diuen, no, és que tenim 10 quilos de bactèries. No, calma, no, tenim 2 quilos de bactèries. No tenim 2 quilos de bactèries al nostre cos, ni el seu desequilibri, doncs, causar la majoria de malalties. Però sí, una bactèria sí que pot causar-te una malaltia, perquè hi ha moltes bactèries, de molta tipologia de bactèries. És com els virus, però les bactèries tenen un punt de perillositat. Tenim una eina molt important per la lluita contra les bactèries, que són els antibiòtics. Hi ha una gran preocupació també davant d'això, davant de l'abús dels antibiòtics. D'aquest abús d'antibiòtics, darrerament s'han creat unes superbactèries que són resistents a aquests antibiòtics. Això passa de tant en tant. I si t'enganxa una d'aquestes superbactèries, has begut oli. Perdoneu que ho digui així, però si t'enganxa una d'aquestes bactèries, tenim un problema seriós, perquè és difícil aturar-la, molt difícil aturar-la. Habitualment, les persones que acaben enganxant una superbactèria acaben morint o passant-ho molt malament. Sabeu quantes bactèries podem introduir a casa nostra? Ja no al nostre cos, sinó a casa nostra. Doncs imagineu, hi ha països que les sabates les deixen a l'entrada, com per exemple és una tradició als països del nord o als països de l'est, per no introduir bacteris de la casa, del carrer, dins de casa nostra. Això no ho fem habitualment, no ho fem a Espanya, però ho hauríem de fer. Parlarem d'això. Parlarem dels bacteris que tenim a les sabates. Quan caminem pels carrers, ja sabem tots que en funció on siguis, igual tens carrers que semblen pipicants, però tota aquesta porqueria, totes aquestes bactèries, ja no porqueria, bactèries que no mirem, entren a casa. M'estic posant malalt només de parlar d'això, eh? Doncs en parlarem del tema amb el cap de microbiologia de l'Hospital de Sant Pau. Què hem de fer? Deixem les sabates fora o no? Què aconsellaríem? Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Me autoespanto quan parlo d'aquestes coses. De seguida en parlaré i posarem fil a l'agulla, perquè no és tan tremendo com ho he venut. Però abans us explico que el temps que ens espera de cara a aquesta tarda. Hem de parlar de pluja, sobretot a la part central del Pirineu català. Hem de parlar fins i tot puntualment abundants. És sol i pluja, eh? No és constant, però puntualment sí que poden ser en format de tempesta. Bé, són pluges que cauran en capçaleres de rius, i això és una bona notícia. Les temperatures, tot i que generalment baixaran, a la depressió central hi haurà una pujada. Són temperatures molt de primavera, que per cert demà comença l'equinocci de primavera. Demà el tenim a sobre. I de cara a demà dimecres, ja que estem, el primer dia de primavera, no vindran pluges, però sí boira. Boira en molts punts de la costa, sobretot Costa Brava i Terres de l'Ebre, i sol, és el que esperem pel matí. Sol, sol. Demà és un dia de sol i boira, demà dimecres serà un dia de sol i boira per començar la primavera. I les temperatures estaran per sobre del que tocaria per l'època. Són temperatures plenament primaverals amb un puntet de calor, fins i tot. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. Comencem explicant-vos que s'està celebrant la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha començat a Mataró i acaba a Vallter-Setcases. Hi ha tallades algunes vies, com per exemple la Nacional 2 entre Aiguaviva i Quart, també la C63 entre Vidreres i Sils, la 2 entre Riudellots i Fornells de la Selva i l'antiga Nacional 2 a Girona. A banda d'això, l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit nord per reparació de danys a la via. Hi ha 3 quilòmetres de retenció en sentit nord en aquest tram. A més, a la Ronda Litoral de Barcelona, la B10, hi ha retenció de Rambla Prima a Poblenou, en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Que tinguis un bon dia, Mireia, gràcies.
Gràcies.
I de seguida parlarem, si amb la Yolanda Canales, parlarem de si és aconsellable o no treure's les sabates a l'entrada de casa. Però abans una cosa, que el número al que más llamas es el de Legalitas. Pues seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otros te redactan un contrato de alquiler, otros te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolteu, anem a parlar de bon menjar. I quan parlem de bon menjar, sobretot, sí, carn, bàsicament carn, Fan de tot, però carn, bàsicament, hem de parlar de la cabrera, ja sabeu que hem parlat moltes vegades aquí de bon menjar, si t'agrada la carn, és que és el templo, és on has d'anar, és el lloc on fan carn. A més, és la manera de fer carn a l'Argentina, que això, tenen fama de tot això, i és una fama ben justificada. I avui parlarem amb el xef, amb el que s'encarrega de que tot això funcioni i que quedi el menjar. Què és un restaurante sin un chef? Què és un restaurante sin un buen chef que haga las cosas como hay que hacerlas? Tenemos precisamente al chef de la Cabrera, al Israel Dugay Carles. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias.
Acércate al micrófono.
¿Cómo estás? Buen día.
Chef. Algunos dicen, oye, claro, ¿cómo se puede llamar uno chef? Hacer carne es fácil. La metes en la plancha y ale.
Bueno.
Dilo, dilo. No, no, o lo dices tú, lo digo yo. Dilo, dilo.
No. Tiene su secreto. Tiene su maña.
Su maña, porque vosotros básicamente le especializan en carnes argentinas, ¿no?
Correcto.
¿Esto cómo es? Explícanos.
A ver, La Cabrera es un restaurante, una casa de carnes argentinas que se caracteriza por dar una forma de cocción muy específica, que es muy agresiva. se busca una brasa muy viva para que se caramelice la carne y conserve sus jugos. Uh-huh. Entonces tiene su forma. Hay muchas formas de hacer barbacoa o carne asada o como le quieran llamar, pero la cabrera tiene esa particularidad de usar una brasa muy viva.
Ajá. Una de las cosas que siempre me han gustado mucho de la cabrera es que a las personas, depende quién, esto va a gustos. Me gusta poco hecha, muy hecha, al punto. Jamás pensé que había tantas maneras. Yo sabía que había tres. Al punto, poco hecha y muy hecha. Hasta que fui a la cabrera y me di cuenta que no, que hay bastantes más.
Es que bien se dice que en gusto se rompen géneros, ¿no?
Sí, sin duda.
Entonces, hay que abrir un abanico, hay a quien le gusta la carne apenas pasada por la brasa y hay a gente que le gusta la carne muy bien cocida, como decimos nosotros, chanclet, ¿no?
Y luego hablamos de la carne, que es la estrella, la gran estrella. No puede entrar cualquier carne. ¿Qué cortes se seleccionan? Sé que hay muchos, sé que tenéis muchos tipos de corte, eso también va a gustos, pero ¿cuáles son la procedencia, si vienen de Argentina estos cortes, qué cortes se utilizan y qué razas son las que más se usan?
Bueno, por la regulación que hay, no podemos importar carne con hueso. Entonces, todos los cortes que llevan hueso, el asado, el tibón, el tomahawk, todos los cortes que tengan un hueso, no tienen que ser de procedencia europea o nacional.
De acuerdo. No sabía esto.
Pero el resto de cortes sí son argentinos. Trabajamos de seleccionar todos los cortes argentinos, importamos pues todo lo que no lleva hueso, ¿no? El vacío, el bife de chorizo, el ojo de bife, etcétera. Después trabajamos la parte con hueso, con algunos cortes nacional. Hay muy buena carne en Lleida, en Girona. También trabajamos alguna frisona, sobre todo para el dry age, una frisona rubia o... Pero generalmente nosotros trabajamos con Angus. Angus es la raza que más trabaja.
Pues ya lo sabéis, insisteixo en el tema, ya lo sabéis, si os gusta la carne, solo hay un sitio donde hay que ir prácticamente obligatoriamente, y de una vez, y me lo explicáis. Bueno, os lo explicáis a quien queráis, a mí no sé si os podréis explicármelo, pero ya veureu. Pues la cabrera Barcelona, el carrer Diputació 239, creo, es
correcto. Sí,
239, carrer de la Diputació 239 de Barcelona, si busqueu per internet a qualsevol cercador ho trobareu. Israel Dugay Carles, chef de la cabrera Barcelona, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y los esperamos en la cabrera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estava pensant ara quan marxava el xef, estava marxant a per la porta i estava pensant en Alimentària, que precisament ha obert les seves portes i una de les novetats que presenta, que ja sabíem, és la carn impresa en 3D. I clar, això és un què, ara parlant d'aquestes coses. Bé, anem per feina, que és parlar dels microorganismes que estan a la sola de les sabates i que entren a casa. Yolanda Canales.
Què tal? Això sí que és fer un canvi de tercio, eh?
Sí, de carne impresa en 3D a microorganismos de la marinera, eh? És aconsellable treure les sabates?
Aconsellable, sí. Però si no les traiem, tampoc passa res. En tot cas, a Espanya sí que és cert que cada cop hi ha més costum de treure's la sabata en entrar a casa. En això també hi va contribuir la pandèmia. No sé si te'n recordes que venien aquests productes,
sí,
aquests esprais, no? Per ruixar les soles de les sabates amb productes desinfectants. I en alguns casos ja s'ha quedat, aquest costum, que sí que és més generalitzat a altres països, com d'Àsia, el Japó o a la Xina, per exemple, o també més al nord d'Europa. Mira, una de les coses que més em va sorprendre quan vaig visitar Alemanya va ser, doncs, el fet d'estar a una casa, els propietaris tenien les sabates a l'entrada i ells anaven descalços. Clar que era estiu, eh? Era estiu. També això és un què. Però ells ho feien i al final nosaltres també ho vam acabar fent i està tot molt més net, això veritablement és així. Però a més de ser una qüestió cultural, s'ha de fer per higiene? Ens estalviaríem infeccions i malalties si prenguéssim una mesura d'aquest tipus i si ens traiem les sabates quan entrem a casa? El cert, segons un estudi de la Universitat de Houston, és que el 99% de les sabates en arribar a casa tenen restes fecals. i això s'ha d'afegir a altres tipus de substàncies químiques, per exemple, d'herbicides o de, o de benzines. Però, clar, ens estalviarien veritablement això, infeccions?
Doncs mira, li preguntem al doctor Ferran Navarro, que és cap de microbiologia de l'Hospital de Sant Pau i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, jo penso quantes porqueries hem d'entrar a casa només caminant pel carrer.
A veure, jo aquí faria una primera reflexió amb, amb el que has comentat. Quan parlem de porqueria, podem parlar de restes, per exemple, als països nòrdics, ara amb el cap, no sóc especialista en això, hi ha molta pluja, hi ha molt de fang, per tant, entrar amb fang cap a casa és porqueria, sentim que te les treguis i t'ho canvis. Això és per una banda. Si després entrem en el món microbià, en els microorganismes, efectivament, les sabates en tenen molts de microorganismes, però és que les sabates i tot el que tenim al nostre abast, taules, bolis, mòbils, telèfon, tot el que toquem té microorganismes. Per tant, una mica aquestes coses s'han de relativitzar.
Vale, és a dir, que no, tampoc no, no, nos que... no ens hem de tornar bojos amb això. Sí, hi ha microorganismes, però calma. Però calma, que no és que el boli que agafis estigui esterilitzat, precisament.
En absolut, podem fer qualsevol prova, s'han anat provant, s'han fet cultius de telèfon, s'han fet cultius de tot, i lo típic, sempre ho comparem amb el lavabo, no? Que sembla que sigui la part més bruta. Clar, el lavabo el neteixem molt sovint, perquè en som conscients, i està fet d'una manera que va a l'inodor, que es neteja... Clar, la resta de superfícies, quan les cultivem, quan busquem microorganismes, també en tenen, van sortir estudis dels mòbils, estudis de diferents superfícies, els teclats dels ordinadors, estan plens de bacteris. Convivim amb ells, és que és la nostra forma natural de viure.
Bé, intentaré aprofundir una mica més, sense ànim de ser alarmista ni molt menys, però són més perilloses unes que d'altres? És a dir, les que tinc al boli són menys o més perilloses que les que puc agafar a la sola de les sabates caminant pel carrer?
A veure, a priori, no. Són bactèries que estan en totes parts. Les que trobem, abans vostè ho ha dit, per l'incivisme dels animals. Jo no diria tant, sí que n'hi ha, òbviament, però també incivisme d'humans, que també pixen pel carrer. Incivisme no és tot. També hi ha les aus, els coloms, els gats, els ratolins... Vull dir, hi ha molt microorganisme per fora, moltes persones i animals, i això porten bacteris i els tiren per terra, i això ho podem arrossegar amb les sabates, que era ara el que comentava, però també amb la resta d'objectes. Dit això, aquests bacteris en principi no són gens alarmistes. Sí que, evidentment, si estic amb un brot on hi ha un patogen com una salmonella, que sabem que ens pot donar gastroenteritis, home, sí, si poso el boli enmig d'una cosa que està contaminada per salmonella, òbviament que allò és perillós.
Entenc.
Però això no passa de forma habitual en absolut. Per tant, no és tal el risc.
No hi ha un risc més gran que d'altre. Llavors, no. En un país aquí com Espanya, o a Catalunya, exactament, és aconsellable? Perquè no tenim tant de fang i malauradament no plou tant com a països del nord. És aconsellable deixar les sabates fora o això no és una qüestió aconsellable? Des del punt de vista bacterià, em refereixo, o micobacterià.
Sí, sempre, a veure, és recomanable, és brutícia que portem del carrer i ho podem deixar treure'ns-ho i canviar-ho. Però això no vol dir que si no ho fem alguna cosa malament. Jo entenc que qualsevol casa normal frega el terra. Si fregues el terra ja fas neteja.
D'acord.
L'únic que faria la salvetat és si hi ha problemes en aquella persona que viu en aquell pis, si és un problema amb problemes de defensa, si immunodeprimit, si hi ha persones amb úlceres, llagues o ferides obertes. Hi ha situacions especials que sí que requereixen una especial cura, però en condicions normals de la població sana
no
és imprescindible.
No és una cosa imprescindible, sempre i quan es neteixi de forma normal. Per cert, quina seria la millor manera de desinfectar? Aquesta és la gran pregunta, també,
Bueno, com en moltes coses, la millor manera és a l'arrastre, és a dir, fes-ho amb aigua, si vols. Arrossegues ja gran part dels microorganismes i ja estàs reduint molt la càrrega bacteriana i, per tant, ja estàs neteixant. I a partir d'aquí, home, si poses qualsevol desinfectant, que pot anar des de lo més barat, una mica de lleixiu, unes gotes de lleixiu, fins a lo més sofisticat del mercat de la casa comercial que et ven el desinfectant non plus ultra. Qualsevol d'ells neteixa, no cal arribar a extrems de gran purisme.
possiblement, si podríem tenir problemes amb, amb les bactèries. Clar, les bactèries, convivim amb elles de forma natural des de sempre. Des de sempre. Sí. Però fins a quin punt ens han de preocupar les bactèries? Perquè cada cop són més, més resistents, per exemple, antibiòtics i qüestions així. No sé si això seria un problema de preocupar-se de cara a present i futur.
Home, és un problema molt preocupant el tema de les resistències, però ho és perquè en condicions normals les bactèries de les que estem parlant estan en el tot arreu i ens poden afectar molt poc. El problema és quan ens afecten perquè tenim un traumatisme, perquè tenim una ferida, perquè la ingerim amb els aliments, alguna d'aquestes bactèries especialment virulenta. El problema que hi ha és que aquestes bactèries ara ja són molt resistents i tenim dificultat per tractar aquella infecció concreta. Però és en aquestes situacions on ja hi ha un factor que fa que hi hagi aquella infecció per aquell microorganisme. El que estem parlant del carrer, de lo que hi ha pel terra, òbviament, d'allà venen moltes bactèries, però...
No, no és preocupant. Bé, doncs, doctor Ferran Navarro, cap de microbiologia de l'Hospital de Sant Pau i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per totes aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies, un plaer.
Nostre, moltes, almenys ha rebaixat un moment, Iolanda, una mica l'alarma que teníem.
Sí,
està
sí,
rebaixada,
no és obligatori, recomanable, evidentment, però no estem fent res malament si entrem a casa amb sabates.
Ens haurem de preocupar més si estaríem les sabates possiblement més de la farum dels peus i de les sabates que no pas de les bactèries, en aquest cas. Perquè des de, no, és transpirable, sí, transpirable, però esto tumba una mula. Bé, estem a punt d'arribar a 2:15, actualitzarem titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Em subscric?
Decideix-te. Subscriu-te a El Periódico per entendre-hi més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al Periódico per entendre-hi més.
Flexicar.
Celebra el Día del Padre en los hoteles Petit Palace, donde podrás vivir una experiencia única junto con tu familia en hoteles céntricos en las principales ciudades de España. Además, accede a ventajas exclusivas de hoteles Petit Palace registrándote en su club de fidelización Tripster Club. Consulta nuestra web petitpalace.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En Huesca, cerca de la frontera con Francia, allí se estaba celebrando una boda, cuando de pronto, claro, se vieron sorprendidos por la nieve y desde entonces, pues es que no han podido salir.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De dilluns a divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. És hora d'actualitzar els titulars d'aquesta jornada de dimarts, 19 de març, Dia del Pare, Sant Josep, felicitats als Pepes, a les Pepes, i darrer dia de l'hivern, perquè demà comença la primavera. Carlos Osada, benvingut.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, els funcionaris de presons asseguren que les protestes no s'han acabat. Ho han avançat en una compareixença en la que s'han mostrat disposats a negociar des de zero, sempre i quan hi hagi un relleu a la cúpula del Departament de Justícia. Vol dir que la senyora Gemma Ubasar hauria d'agafar la maleta, marxar, igual que el senyor Amant Calderó. Però per ara, doncs, sembla que no serà així. Els treballadors de les presons reclamen més personal i eines per fer front a la violència violència que hi ha als centres penitenciaris i demanen ser reconeguts com agents de l'autoritat. Els escoltarem d'aquí una mitja hora aproximadament. I des de la presó de Brians, on està internat el jugador del Barça, Dani Alves, ha demanat aquest matí que el deixin en llibertat. Textualment ha dit: crec en la justícia i no fugiré. Aquest matí a l'Audiència de Barcelona s'ha fet la vista per decidir si es deixa en llibertat provisional a l'exfutbolista. Al llarg d'aquesta setmana coneixerem el veredicte del tribunal. Fes atenció a aquesta enquesta de l'Escola de Negocis EADA. 7 de cada 10 empreses no compensen les despeses de teletreball als seus empleats i la meitat dels consultants treballa a distància un o dos dies a la setmana. A més, tots els consultants asseguren que és una modalitat de treball que ha vingut per quedar-se. Bona part de les empreses aposten ja per la modalitat híbrida, és a dir, uns dies presencials i uns altres dies de teletreball. Anem fins a Europa. Hi ha un clatellot de les institucions europees a la immersió lingüística en català. L'informe final de la comissió que va visitar Catalunya el passat mes de desembre endureix el borrador que es va filtrar i afegeix que tant l'administració central com l'autonòmica han d'assegurar que el català i el castellà reben el mateix tracte a les hores d'ensenyament curriculars. Coneixerem més detalls d'aquesta resolució de les institucions europees amb la nostra corresponsal, la Paloma García Ovejero.
Doncs, Carlos Osada, moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Que tinguis una bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
I Negreira ha dit que no declara, que s'acull al seu dret a no declarar.
Sí, de fet ha estat, ara l'Osada parlava del cas Alves, ha estat un dia de força trànsit per la Ciutat de la Justícia.
Sí, sí.
Estava el tema de Dani Alves. Ha aparegut per allà també a Mainat, l'ex de la Trinca, pel seu tema. I Enríquez Negreira, José María Enríquez Negreira, ha comparegut, evidentment, davant del jutge i s'ha acollit al dret a no declarar. Per tant, ha entrat, ha dit que s'acull el dret a no declarar i ha sortit enmig de l'expectació de micròfons, entre d'ells el del Víctor Navarro, doncs que estaven pendents del pas pels jutjats del principal protagonista, podríem dir, de l'anomenat cas Negreira. Un Barça que, recordem, té el vestidor buidat, estem en plena setmana de calendari FIFA, i que també via Víctor Navarro doncs ens presenta la novetat de que el Barça presenta recurs, presenta al·legacions per la groga que va veure Xavi en el partit davant de l'Atlético de Madrid al Metropolitano. Recordem, va haver-hi primer una groga, després la vermella directa, doncs sobre la primera groga és sobre la qual el Barça presenta al·legacions. Al Girona estan pendents també d'altres coses, del calendari, per allò que dius que mires cap enrere i aviam els perseguidors, jo que tinc, els perseguidors que tenen, aviam si lo de casa...
Efectivament,
el compte de la lletera per veure si traient cap endavant lo de casa, lo de Montilivi, dona per jugar a la Champions, i pel que fa a la infermeria, amb dos protagonistes molt clars, Miguel Gutiérrez i David López. A l'Espanyol sentirem Nico Melamed, aquest futbolista que ha tornat als terrenys de joc després de 4 mesos llargs d'inactivitat per una lesió, que acaba contracte el 30 de juny, que no sabem ben bé què passarà amb el seu futur, i el Quique Iglesias ens explicarà els detalls sobre la imminent renovació de Sergi Gómez, que està a 3 trams de 45 minuts d'executar aquesta clàusula automàtica que té per renovar contracte per l'entitat blanquiblava. Per cert, parlant de segona divisió, compte perquè l'Andorra es complica una vegada més, una setmana més, la vida. Andorra 0, Amorebieta 1, i és veritat que no hi ha una distància abismal cap a la salvació, però és també veritat que la dinàmica de l'equip d'Eder Sarabia no seria la més adequada per mantenir la categoria de segona divisió. I en plana poliesportiva, sobretot l'atenció a la segona etapa de la Volta a Catalunya, avui amb arribada en cim, concretament línia de meta al cim de Vallter 2000.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
I vostè també.
I felicitats per perquè...
Igualment, home, igualment. Bueno, vostè és de José o de Miguel?
Dels dos.
No, es trampa.
No, no tinc la culpa.
Vostè, la seva onomàstica què és? Sant Josep o Sant Miquel?
Sant Josep, Sant Miquel i Sant Gabriel.
I Sant Gabriel, va vostè d'Arcàngels ben dotat.
A l'hora de celebrar m'apunta tot.
Ah, no, això... No
s'ha de celebrar? M'apunto.
No tinc cap dubte.
Sempre que les coses positives sempre s'han de...
A l'hora de celebrar.
S'han de presentar.
No tinc cap dubte.
Cuida't molt, José Luis. Perquè vostè és més de José o de Luis?
Jo sóc de José, el meu nom és José Luis, però jo sempre he fet Sant Josep, ignorat vilment la figura de Sant Luis, i, bueno, intento també celebrar les coses bones que m'arriben.
Sí. Molt bé, cuida't molt, eh?
Vale, prou d'automenatges, va, tira.
Home, és un dia de sant, home, és Sant Josep, home.
I felicitats als pares.
Home, sí, amé, sí, i a los falleros i falleres i valencians amé, i valencianes que ho estaran gaudint molt, eh?
Visca València!
Bé, de seguida parlem d'alimentària. Parlem d'alimentària, de les novetats que hi ha en alimentària, un saló, el saló més gran d'alimentació, que va creixent i hi ha una expectació important perquè es preveu una xifra de 100.000 assistents. Això és una xifra força important. I parlem de novetats perquè crida molt l'atenció. És un sector professional, alimentària, Però sempre es presenten aquestes novetats que criden força l'atenció, com una de les que a mi més m'ha cridat l'atenció és la carn impresa en 3D. Que a més a més, a la web ho trobareu, publicarem avui aquest vídeo de com una màquina està imprimint carn en 3D. La nostra companya, la nostra companya redactora Mara Rodríguez, ahir va estar a la inauguració d'alimentària i li he preguntat, perquè això és una cosa que mireu, crida l'atenció, què voleu que digui, crida l'atenció, no? I què tal? Has provat la carn? I diu, sí, la he provat i he de dir que està boníssima. Mireu, moltes vegades estem carregats de prejudicis amb raons o sense raons. Carn impresa en 3D a mi em fa aixecar les orelles de forma instintiva, però m'ha dit, no, està boníssima i a més és nutritiva. Bé, igual és la solució del futur, Igual ara no volem ser immobilistes, Però si vols carn, en aquest cas, no impresa en 3D, ja ho saps. La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, per gaudir de la carn, per gaudir d'un bon assador argentí. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, entre Balmes i Diputació. Què he dit? Entre Balmes i Diputació? M'ho he dit malament, perquè està al carrer Diputació. Volia dir entre Balmes i Rambla Catalunya. Carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, ja està la Cabrera Barcelona. És originari d'Argentina, com el tango, i el xef Gastón Ribeira és el creador i l'ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, que és la Cabrera, La millor carn argentina en una experiència única pels amants de la carn, per viure la passió per la carn i el foc, la Cabrera Barcelona. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins al dia 21 està la Fira Alimentària, la Fira de Barcelona. Va començar ahir es va inaugurar oficialment i és una d'aquestes fires que any rere any creix. És una fira de les més importants dedicada al sector de l'alimentació. Tenim al telèfon el Toni Valls, que és director general d'Alimentary Exhibitions. Toni, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Felicitats per
parlar amb vosaltres.
És sempre un plaer. Felicitats per una nova edició d'Alimentària.
Bueno, acabem d'obrir portes, però de moment força bé, contents, ahir dilluns amb molta intensitat, amb molta activitat, i bé, presentant-nos amb grans macromagnituds que ens defineixen doncs, una de les principals fires líders amb clau internacional.
No, és la més gran, no?, que es fa.
Sí, la veritat és que, aviam, aquí hi ha hagut una estratègia d'imbricar molt tot el que és la cadena de valor, des d'indústria d'aliments i begudes, fins tota la part d'Horeca, el canal de restauració, hoteleria, hostaleria, tocant inclús el tema de gastronomia, i per tant amb aquesta transversalitat, però mantenint molt clar doncs, l'objectiu sectorial de tots i cada un dels sectors que conformen la globalitat d'alimentari Hostelco, estem parlant d'aproximadament aquestes 3.200 empreses, és un creixement d'un 6%, sobretot remarcar l'àmbit internacional del Saló en quant a oferta. Participen prop d'un miler de companyies, principalment doncs, europees, des d'Itàlia, França, Portugal, Alemanya, Regne Unit, etc. Però també destacar la tornada al bloc asiàtic, encapçalats doncs, per la Xina, però també amb participació doncs, de Hong Kong, Taiwan, Tailàndia, Corea del Sur. És a dir, el bloc xinès ha tornat amb molta força. El 22, recordem que estaven amb el Covid i, per tant, hi havia restriccions que no podien atendre. I això ens ha donat una nova dimensió internacional de 60 països que estan exposant, no? Per Toni, tant, molt gran, 7 pavellons a fira i espectaculars.
Posant en valors, posant en productes, es fa negoci, fa acords, s'arriben a acords, que és una qüestió dels objectius d'aquest tipus de salut com alimentària. Però als mortals crida molt l'atenció, Toni, les novetats, perquè sempre hi ha coses que dius, hola, i això? D'on surt? Quines serien les més curioses que es podrien veure aquest any o que es presenten aquest any alimentària?
Bueno, aquí tenim un espai, en l'espai alimentari Hub, que està vertebrat amb aquests eixos de tendència que comentava anteriorment. Aquí pots trobar-hi més de 300 innovacions que es llencen al mercat per part d'unes 120 empreses. No? Aquí, la que, bueno, per destacar alguna cosa que està cridant molt l'atenció, és aquesta xuleta saludable en tecnologia 3D, és una Baked Meat, xuleta de carn magra, a la qual se li imprimeix una grasa vegetal amb nous ingredients com l'omega 3, vitamina D, micronutrients, vull dir, hi ha tot, també hi ha cerveses fitness, hi ha aliments proteics, el boom de la proteïna doncs, estan allà, amb gammes de plats preparats alts en proteïnes, des de fideus fins a bueno, tota una gamma de càrnics també, arriba el pa de mollo amb més d'un 70% de proteïna, llet d'ou, ketchup amb dàtils, vull dir, aquí tens un repertori.
Mare meva, quina llista!
Força original, però bueno, jo crec que al final el repte també és que la innovació es vegi als lineals dels supermercats o tendes especialitzades, al món del retail, i el gran guanyador és que el que aconsegueix seduir el consumidor, no?
Clar, aquesta seria una de les grans què, perquè això, ara explicaves això, estaves explicant aquests productes innovadors, entre molts d'altres, sí. I clar, suposo que aquest, exactament com tu dius, no?, ha de ser aquest repte, no?, que arribi als súpers i que persones com jo ho comprin, perquè que no sigui com les passarel·les de moda, que veus allà dissenys de moda que dius, esto no lo voy a ver en mi vida en la tienda, porque es de todo menos práctico, no?
Bueno, per això et comentava, no? És tot un repte. És un repte seduir el consumidor, col·locar molt bé el producte en el lineal, perquè entre els lineals dels supermercats o del món del retail o la tienda especialitzada, la innovació no hauria de passar desapercebuda. Hi ha un gran esforç d'I+D+I a la producció d'aquests productes, de la mà de la pròpia recerca de les pròpies companyies, però també de centres d'investigació científiques, universitats, campus d'excel·lència científica, per tirar endavant tot això, no? I llavors, pues, la poca visibilitat que a vegades trobem amb la innovació de producte pues, fa que molts d'ells tinguin una mortalitat més aviat que la desitjada.
Toni, se't veu feliç. Això és bo.
Igual que tu.
Se't veu feliç. Això és bo. I jo també estaria feliç allà, rodejat de coses gourmets, també seria una persona feliç. Senyor Toni Valls, director general d'Alimentary Exhibitions, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, per totes les explicacions i que acabi d'anar bé tota la jornada fins al dia 21.
Moltíssimes gràcies. Una forta abraçada a tots.
Igualment, gràcies, Toni. És un bonquet, imagineu, si sou si gourmet, et fiquen allà a provar coses. Uf, fantàstic, allò, fantàstic. Bé, de fet, la mare, la nostra redactora, Mara Rodríguez, li encantava la carn 3D, diu, està molt bona, però no li ha agradat tant la llet d'ou. Això no li ha acabat de fer el pes. Són coses que passen, ja saben que per a gustos, dos colores. Per cert, el que sí que has de fer és aïllar casa teva com es mereix. Brico Ventana Punes. Saben l'important que és el confort i la seguretat de la teva família? Doncs ara que arribarà ja la caloreta, no has de preocupar-te, perquè estan les finestres modernes de Brico Ventana Punes que mantindran la teva llar aïllada, acollidora tant pel fred com per la calor. Dóna-li la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico Ventana Punes. És Brico-Ventana-Punes. Allà ho trobaràs tot. Bàsicament, per donar-li a la teva llar la comoditat màxima. Brico Ventana Punes.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas, bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entre plano, con los sobres sabor naranja.
Y la tercera semana.
Pierdes peso con las cápsulas que también son saciantes y capta grasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ostres, la intel·ligència artificial. Quan parlem de la intel·ligència artificial, no t'ho acabes. Vull dir, és un tsunami que va començar fins i tot com a una idea de ciència-ficció i ara és una realitat que creix exponencialment dia a dia. No hi ha dia que no surti una aplicació, una web, una manera, una forma, i cada cop s'estén a més i més àmbits de la societat. El periodisme és un d'aquests àmbits, i possiblement va ser fins i tot un dels primers, amb allò del ChatGPT i aquestes històries que escrivim un article sobre X i ChatGPT es posava en marxa. He posat un exemple que tot coneixeu, però la cosa va més enllà fins i tot. Ara, la IA substitueix? Aquest és el gran què. Ara ho parlarem seriosament amb una persona que d'això ja en sap, o almenys ha fet el seu què. Jo crec que encara no. Jo crec que encara no. Ara, tal i com van les coses, ostres, no m'atreviria a assegurar-ho en els pròxims anys, El último periodista, la inteligencia artificial toma el relevo. És el nom del llibre del senyor Antoni Vidal Carretero, que el tenim aquí amb nosaltres. Antoni, benvingut.
Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Realment ens substituirà la intel·ligència artificial?
Depèn com s'analitzi això. A veure, tu has dit molt bé, amb la presentació es tracta d'un tsunami que ho arrossega tot. I cada dia hi ha més notícies d'un signe més preocupant. Per exemple, aquest cap de setmana, divendres es feia públic un manifest d'investigadors, de recerca universitària, de grans institucions universitàries, on es criticava amb duresa les grans inversions de les tecnològiques que en cap moment poden ser, per suposar, ni igualades ni tan sols equilibrades per la recerca universitària, que és molt important. És un tsunami perquè, dins de les previsions, institucions de gran relleu, com per exemple The London School Economic, vaticina que en un període molt curt de temps, efectivament, la major part de les notícies les farà una intel·ligència artificial. Per tant,
no això, això és molt dur, eh?
Sí, molt dur, molt dur. No són especulacions, són estudis rigorosos. Per exemple, Reuters, l'Institut Reuters, que és una entitat dependent de la Universitat de Harvard, pronostica que en 3 anys pràcticament totes les redaccions tindran intel·ligència artificial. Això no vol dir, naturalment, que tota la feina periodística la faci una IA, però seran omnipresents. Per exemple, The New York Times i The Guardian han denunciat el ChatGPT, i concretament sí. The New York Times.
Perquè utilitzava precisament els seus articles per aprendre, en aquest cas.
Clar, perquè la intel·ligència artificial el que ha fet ha sigut invertir l'equació de sempre, de font i periodista. Periodista que utilitza una font i la valida, si, en definitiva, respon als criteris de veracitat i d'equilibri informatiu, etc. Però ara és la intel·ligència artificial la que s'aprofita de la feina dels periodistes, per això The New York Times denuncia el ChatGPT, i introdueix notícies amb aquests milions i milions i milions de texts que incorporen el ChatGPT, tota la intel·ligència artificial generativa.
Clar, tot això, no dubtem, ni m'atreveixo ni posaré en dubte la utilitat que pot tenir la intel·ligència artificial com a recolzament, com a fons, com a ajuda a l'ésser humà. Però no a l'inrevés. A l'inrevés ja m'espanta i una mica, perquè crec que, no sé, penso que al final la humanitat farà el seu què, perquè la intel·ligència artificial, a hores d'ara, no pot investigar, no pot fer unes deduccions en funció d'un pensament. Això li queda encara. Vull dir, en el fons està arribant a conclusions basades en coses humanes, no?
Sí, es pot matisar. Bé, el que una altra, són dades objectives. Un altre fet molt significatiu sobre la intel·ligència artificial ve donat pel descobriment, per un descobriment que el ChatGPT, no exactament el ChatGPT, sinó un chat també d'intel·ligència artificial generativa, ha pogut descobrir en 6 setmanes el que el ésser humà va trigar 134 anys. I és concretament com les cèl·lules non reprodueixen els glòbuls vermells de la sang. És una troballa excepcional que s'extrapola a altres camps de la medicina, que serà molt positiu pel ser humà. Com tot, si la intel·ligència artificial té una finalitat humana i beneficia a tota la humanitat, això serà positiu. Cal recordar que hi ha moratòria de fa uns mesos, 9 o 10 mesos, on tot una sèrie de científics i d'emprenedors, de representants de grans tecnològiques, es van posar d'acord per demanar una moratòria amb el desenvolupament de intel·ligència artificial. Hi havia molts interessos contraposats amb aquella carrera. Hi havia des de valors humanistes fins simplement posicions estratègiques perquè ningú s'avancés més a l'altre.
Però allò era molt sospitós, eh? Allò era una qüestió que ho veies i dius, a veure, aquí què hi ha darrere d'una decisió com aquesta? Vull dir, posar fre al desenvolupament de la tecnologia. Això és una cosa... Bé, l'últim periodista, la intel·ligència artificial toma el relevo. Aquí, com ho enfoquem tot això? Com ho enfoques?
Doncs que el periodisme és una funció bàsica que presideix l'activitat de mitjans de comunicació essencials a qualsevol societat. I l'último periodista, la intel·ligència artificial toma el relevo, és un títol de llibre que respon a que estem... pràcticament perdem el que fins ara ha sigut el paper i el concepte que tenien del periodisme i del periodisme, per la raó que abans hem exposat, no?, de la intervenció de la intel·ligència artificial. Una societat sense informació lliure, sense informació plural, és una societat malalta. Si deixem en mans de intel·ligència artificial tot el que és la informació, tot el que suposa posar en comú i cohesionar una societat, no anirem bé. El llibre critica les tecnològiques, però no és en absolut una diatriba contra la llibertat d'empresa privada ni contra la llibertat de capitals. Al contrari, si no hi ha una llei que pugui equilibrar el mercat, no existeix llibertat de mercat, perquè hi ha el predomini, diguem, els monopolis són els que tenen la funció, diríem, d'enriquiment bàsic. I no és correcte i no és saludable per una democràcia.
A vegades penso, Antoni, que això és veritat, tornem una mica al principi, no? És un tsunami que ho veus i s'aplica a tot, tothom està superemocionat, ara faré un deepfake, ara faré un article, ara faré un treball per l'escola i m'ho farà tot la intel·ligència artificial i jo no donaré un pal a l'aigua. Però dona la sensació, o a vegades em dona la sensació, que això és com el suflé, no? Que això pujarà molt i de cop i volta la cosa es tranquil·litzarà i tot s'equilibrarà, vull dir, i no es perdrà aquest factor humà en qüestions tan essencials com això, com el periodisme, per exemple.
Tant de bo sigui així.
M'he passat aquí, m'he ido ja...
Tant de bo sigui així, jo signaria on tu vulguis, jo signaria.
Jo també.
Però molt em temo que no. Mira, això és com la primera digitalització. Tots, jo tinc una llarga experiència dins del món del periodisme, de la docència, l'autònoma. Recordo perfectament la transició de la màquina d'escriure, parlo de fa molts anys.
Fa molts anys, sí.
La transició de la màquina d'escriure a l'ordinador. El llibre...
Passant per la màquina electrònica, que hi havia un pas breu de la màquina electrònica.
Sí, exacte, que algunes redaccions en tenien d'aquest tipus de màquines d'escriure, no? Però hi havia una, diríem, un sentiment molt interioritzat de la màquina d'escriure de sempre inherent a la funció del periodista, no?
El tecleteig, el sorollet aquest, sí.
Exactament. I recordo la transició cap a, diguem, els primers ordinadors. I els redactors estaven contents, no? Perquè diuen, escolta, fixa't, jo escric, puc corregir, i després, que inicialment no hi havia ni disdur, eh? Això no es pot... Si no hi havia un site, un sistema d'alimentació interrompuda, doncs hi havia un tall elèctric i tot el que havies escrit...
Exacte, correcte.
I després ja el disc dur, bueno, va ser una innovació excepcional. Allò ajudava el periodista, no condicionava en absolut la feina del periodista. Però ara la intel·ligència artificial s'hi condiciona perquè és un tema molt profund. Però la intel·ligència artificial, i ho diu Geoffrey Hinton, el pare dels chatbots generalistes, d'intel·ligència generativa, sí, els chats generatius, i ho diu el George Hinton, i diu, és que nosaltres, amb aquest doble procés d'aprenentatge automàtic i aprenentatge profund, no sabem, en determinats moments, què és el que fa. És a dir, és incontrolable, perquè processa tal quantitat de respostes que retroalimenten, es converteixen en preguntes, i això et va retroalimentant de tal manera, fins a l'últim eslabó de la cadena, que és francament indistingible.
Doncs això ja ho gaudirem, ja ho gaudim precisament en aquest llibre de l'Antoni. Escolta'm, El último periodista, la intel·ligència artificial toma el relevo. Això és un tema tan apassionant, fa por i no, a la vegada. És una cosa en funció de com ho miris, eh? Antoni Vidal Carretero, escolta'm, gràcies per estar aquí amb nosaltres i fer aquesta petita xerrada sobre intel·ligència artificial i periodisme. Molt amable.
Gràcies a vosaltres i, sobretot, insistir que la societat ha de controlar el desenvolupament tecnològic. Si no, serem subjectes passius.
Possiblement tens raó, eh? Gràcies. Doncs ja sabeu, per cert, i abans d'acabar, si vols vendre el teu cotxe, és que avui no se m'ha oblidat dir allò de Record Motor, i és que ho he de dir, recordmotor.com, amb cada quilo, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig, i si dius que vens de part de Cope, Catalunya i Andorra, et tassen el cotxe amb 200 euros de més. Recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com. Ja sabeu que podeu tornar a escoltar totes les xerrades tant darrere com de migdia Cope Catalunya a la web. cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.